quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres Joan Ramon Armadàs, Domènec Miquel i Jordi Molgó. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Tenim diversos temes per tractar, temes que han aparegut tant a la premsa local com nacional. Voldria començar parlant de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona. Unes 10.000 persones, segons Òmnium Cultural, i unes 5.000, segons la Guàrdia Urbana, sempre tenim aquest ball de xifres, han respost a la convocatòria de somescola.cat en una concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per mostrar el seu rebuig a una sentència que obliga 5 centres a impartir una quarta part de les classes en castellà. A Sant Cugat, la setmana passada, vam saber que 3 famílies han presentat instàncies a la Generalitat per sol·licitar que el català i el castellà s'imparteixin a les escoles en igualtat de condicions. Són les dades que ha ofert Convivència Cívica Catalana, una entitat que ha explicat a cugat.cat que aquestes famílies són de 3 centres diferents, però no ha volgut facilitar de quins centres es tracta per una qüestió de protecció de dades. Tampoc no han especificat si són públics, concertats o privats. Escoltem el president de l'entitat, Francisco Caja, en declaracions a cugat.cat.
Todo el mundo sabe en San Cugat que si tiene dinero puede educar a sus hijos en una escuela trilingüe con paridad entre el catalán y el castellano. Entonces es más sangrante. Parece ser que aquí los únicos que tienen derecho son los ricos, hijos de demás. Él los lleva a un colegio, evidentemente, de élite, es una educación en castellano en paridad con el catalán.
Dit això, tornem a tenir el debat del català a la taula sobre quina ha de ser la presència de la nostra llengua en l'ensenyament i quina ha de ser la del castellà i també la presència de l'anglès. Hem tingut aquesta reacció i diverses sentències que a poc van marcant el que ha de ser el futur de la llengua al nostre país. Qui vol començar parlant de la situació del català a l'escola?
Ja m'animo jo.
Va, Joan Ramon Armadàs.
Bueno, bon dia a tothom, primer de tot. Bé, el tema de la llengua, òbviament, és molt complicat i segons a qui li preguntis té una opinió, però a mi m'agradaria dir que en els països normals, òbviament, el que és normal és que s'eduqui en la llengua del país. Clar, dir un país normal i parlar de la nostra situació és complicat, perquè podria ser ben bé que fos el català o podria ser ben bé que fos el castellà. I com que això ara mateix no queda clar, i la mostra són les diferents sentències, les diferents lleis, i tot plegat, doncs és un tema que anirem arrossegant, segurament durant bastants més anys, i que jo crec que òbviament la conselleria s'hi fica i diu la seva cada vegada que hi ha una sentència, cada vegada que hi ha el que ells consideren un atac, però a mi em dona la sensació de que tot això ho tenen com en stand-by, tirant la pilota cap endavant per veure com acaba el procés sobiranista, i si acaba com ells volen, òbviament fer una llei que protegeixi com ells voldrien, i quan dic ells em refereixo al govern en aquest cas i als partits que li donen suport, al tema del català a l'escola. I òbviament intenten que el suport popular es faci visible amb les manifestacions i amb tots els actes aquests de massius, si se'n permet la paraula, de suport popular a les tesis del govern.
Més opinions, Domènec?
A veure, és que, diguéssim, quan es demana l'escolarització en castellà, hi ha d'haver-hi alguna raó, no simplement és perquè doncs, a casa se'n parli o no se'n parli, sinó també perquè, doncs, en tot cas, els resultats que donen, les avaluacions aquestes que es fan, doncs haurien de ser més baixes. Però és que, casualment, dona la circumstància que aquí a Catalunya doncs el nivell d'aprenentatge del castellà és dels més elevats de tota la península, del d'on dona més bons resultats, amb la qual cosa no es pot al·legar això com una deficiència del sistema d'immersió al català. I, per tant, és ben bé allò, ganes de, en fi, de tocar la pena.
Jordi?
Sí, jo crec que és una qüestió política, és a dir, amb el temps que fa que discutim de que si la immersió en el català és bé o surt bé o no surt bé, tothom està reconeixent que és una experiència que ha sigut positiva, reeixida, que no hi ha cap tipus de problema. És més, estem treballant ja en introduir una tercera llengua, i segons en quins llocs, com pot ser la Val d'Aran, ja seria la quarta llengua, si és que s'arribés a fer. Vull dir, dona uns resultats positius. Jo crec que és tot una vessant política, per la qüestió que estem vivint del sobiranisme i de no el sobiranisme, perquè no ho oblidem, perquè quan no hi havia sobiranisme també s'atacava la mateixa llei. És a dir, nosaltres no som... No és una cosa il·legal. Nosaltres tenim les lleis fetes pel Parlament de Catalunya, reconegudes per l'Estat, de que són competències exclusives. És a dir, què estem discutint? Jo em posaria una mica al costat de la presidenta d'Òmnium Cultural quan diu en les altres comunitats catalanoparlants, com poden ser València i Balears, resulta que ho han pogut aconseguir políticament directament i aquí ens estan portant doncs els jutjats. La pena de tot plegat i tal com ho estem veient aquesta, bueno, des del dissabte fins avui, és de que la justícia es pugui prestar a aquestes manipulacions. És que no entenc, és que no ho puc entendre.
Que és la primera vegada que una sentència diu el que han de fer els directors. En altres ocasions havien aparegut sentències que marcaven quina havia de ser la línia, però mai hi havia hagut una quota i dirigida més als directors, que per un director és una patata calenta trobar-se amb una sentència que et digui a partir d'ara vostè ha de fer aquest 25% de classes en espanyol.
És que un dels grans errors és que la llei no és prou clara. Ni la catalana ni l'espanyola, segurament per por. Per por a posar unes quotes que es posin on es posin provocarien reaccions. Amb la qual el jutge, pobret, es troba en el cas d'haver de solucionar més casos particulars. I clar, cada vegada bueno, hem anat veient degotejos de sentències que ara diuen una això, ara diuen una altra, aquest s'atreveix a posar una quota. Però el gran problema, i no crec que sigui la immersió lingüística en si, perquè és sabut per les dades, com deia en Domènec, que provoca uns resultats positius a tant de català com de castellà, sinó això, la indefinició legal, que fa que, en aquest cas ara els directors, els mestres, i fins i tot els alumnes i els pares, doncs no sàpiguen què fer moltes vegades. I el tema de demanar l'escolarització o que es faci més llengua castellana, clar, és normal que moltes famílies que ho volen ho puguin demanar justament per aquesta llacuna o per aquesta mala legislació que fa que no se sap ben bé si tens dret o no, i segons el que plantegis, doncs potser tens raó, potser no. Llavors, clar, això anima, òbviament, a que alguna família que no estigui d'acord amb el sistema de com s'escolaritza els nens i les nenes a Catalunya, doncs ho provi. I mira, alguns se'ls dona la raó.
No, però jo crec que això és punxar, està fet amb mala fe. Perquè recordem en sentències anteriors de que s'obligava la Generalitat a donar compliment a aquestes minories. Si la Generalitat ho ha fet, és a dir, si aquestes famílies ho han demanat, la Generalitat s'ha vist obligada a posar-hi el remei. Però, clar, amb el cas particular...
Clar, perquè és un parxer, si se'n permet.
Evidentment, però ho ha fet. Sí, vull dir, la sentència no és que s'hagi incomplert. A canvi, s'ha continuat punxant en aquest sentit. És a dir, jo crec que hi ha una mala fe profunda, política, no política, digueu-hi com vulgueu, però si aquests nanos, que són minoria dins d'una escola, resulta que la Generalitat expressament pot arribar a dir a la direcció de l'escola que es cuidi perquè són minoria i que es cuidi en aquesta d'allò, sigui per sentència o sigui no per no sentència, però si això s'arriba a d'allò, què coi reclamem? És a dir, a veure, si resulta que dins d'una escola hi hagués un 70% de l'alumnat que estigués demanant l'ensenyament en castellà, jo crec que la Generalitat hauria de ser molt més expeditiva. És a dir, és una majoria, la minoria fora en català, per tant hauria de garantir la minoria en català, però noi, això no és el que estem discutint. És a dir, si diem que la llei d'immersió és correcta, és amb bons resultats, és amb tots els ets i uts, resulta que dona una bona qüestió, uns bons resultats en definitiu, vull dir, no entenc per què s'ha de continuar per aquest camí. Llavors els jutges, que no em diguin que són pobrets. No, perdoneu, és que tres vegades heu donat sentències, a la quarta heu de dir que ja no podeu donar més sentències. Passeu la pilota als polítics, que són els que realment tenen la responsabilitat, però no obligueu a fer una sèrie de coses que han de decidir uns altres. Vull dir, la justícia no hauria d'entrar en aquí, crec jo, eh?
Quan deia pobret, ho deia...
Sí, sí.
Ho deia de broma, eh?
Vull dir, no, evidentment.
Però estic d'acord amb tu que el problema és d'indefinició legal i d'un problema d'encaix, en aquest cas, entre les dues nivells administratius que no es posen d'acord, i aquesta indefinició, com bé deies, crea que aquesta gent que reclama, pot ser que la justícia li doni raó, perquè segurament troba l'escletxa legal. Exacte. Per la qual el seu nen o la seva nena doncs pugui estar o pugui tenir una dedicació especial, que després segurament és poc l'efecte contrari, perquè fa que aquest nen o aquest nena sigui l'estrany, sigui al col·le, ostres, mira, jo sóc el que faig les classes en castellà, ostres, en el fons, per molt que el jutge vulgui donar una solució, en aquest cas, al problema, acabaràs estigmatitzant el nen, que serà pitjor encara, crec jo.
Clar.
Domènec?
Sí, sí, no, això és evident, a veure, això és claríssim, eh? I això va passar, diguéssim, amb el primer cas aquell de Sabadell, que, diguéssim, la mare era la que pressionava i les filles, diguéssim, absolutament avergonyides del comportament de la seva mare, vull dir, i justificant-se davant de les seves companyes de curs, eh? Vull dir que, esclar, són situacions d'aquestes purament ideològiques i de més. Però esclar, és que també penso que el jutge ha de tenir en compte el tema aquest de les majories. Si hi ha una escola de 500 alumnes en el qual hi ha un que vol ser escolaritzat en castellà, doncs, a veure, això és una minoria que s'ha de tractar com un cas particular. No pot ser que llavors es doni una norma de caràcter general pel
però,
centre.
Però el jutge ha de mirar la llei, no la majoria. El que ha de mirar la majoria és el legislador. El jutge ha de mirar el que posa la llei. Si la llei posa que aquest nen té dret a ser escolaritzat amb més quota de castellà, encara que en sigui un,
sí,
se li ha de donar compliment.
I els altres 499, quins drets tenen?
No, si estic d'acord, però llavors el problema, és clar, el problema és no és del jutge, és del legislador, perquè
no,
el jutge
no,
ha d'acatar
el
que posa...
No, perdona, també és del jutge, perquè el jutge també ha de tenir en compte els drets dels altres. No pot tenir únicament en compte el dret.
Però segons el que posi la llei, i si és la llei la que permet que aquest nen sigui escolaritzat en castellà amb unes quotes més altes, el jutge en aquest cas no pot sortir-se de la llei. Sí que podria dir, com em sembla que ha dit ell, de dir, mira, escolta, tenim ja 5 casos iguals, provoca això el conflicte que provoca, doncs tirem la pilota més amunt i, òbviament, resolem la sentència perquè és el que ens toca com a jutges, però diem, escolta, ens estan arribant casos com aquests i cada vegada això arribarà més, doncs potser que jo no, en cada cas particular, que és la meva feina, sinó vosaltres, doneu una solució a nivell global, perquè no ens trobem amb aquest degoteig de casos, doncs cada 2-3 mesos ara en surt un, i a més amb sentències i amb resolucions diferents, no diferents, però sí que amb ziga-zagues.
Exacte, no, són diferents totalment.
Sí, sí.
És a dir, totes encaminades a lo mateix, a protegir la minoria que es troben ara en aquest moment. Mm-hmm. Però bueno, és igual. És igual, això és com els casos que han presentat, que per exemple, doncs a la Catalunya Interior o llocs que la mateixa direcció de l'escola es dona compte de que el català predomina sobre el castellà, han acabat decidint, per exemple, de que alguna classe es fes en castellà per donar-hi igualtat. Resultat. Resultat és el que deia el Domènec. El Domènec ens ha estat fent memòria de els resultats de castellà, de llengua castellana, a tot el país, resulta que venen des d'aquí, és a dir, venen des de Catalunya. Pues, a veure, les minories, jo crec que estan més que protegides,
Veurem què passa a Sant Cugat amb aquestes tres famílies, no, que han presentat aquestes instàncies de tres centres diferents, no sabem la titularitat, no ens la van voler especificar, tampoc la conselleria, perquè ens van posar en contacte amb la conselleria per cribar les dades i assegurar-nos que eren correctes. Veurem.
Però això és la cançó de l'enfadós. Tornarem en el mateix lloc on ara aquesta sentència que haurà de donar el jutge en contestació a aquesta reclamació...
Serà una sentència més.
Una sentència més. Clar. Una sentència més. No, si és més fàcil. Si és qüestió d'anar a la direcció de l'escola i dir-li, escolta, el meu fill, volem que passi això. Ja farà el director, que per això hi és.
Per això també diguéssim és una mica el fracàs de la política d'aquest país, que diguéssim és una política que acaba... a veure, no es vol afrontar amb els problemes reals, no vol solucionar, diguéssim, de vegades els problemes reals, i acaba judicialitzant. I aleshores diu, vale, doncs jo, diguéssim, xuto la pilota amunt, faig una llei que quedi més o menys així, i després que sigui un jutge qui resolgui. I llavors jo quedo bé perquè, escolti, no sóc jo qui ho ha dit, ha sigut el jutge. I llavors, clar, el jutge jo me l'haig de creure. I això no pot ser, eh? I això passa en diversos camps, eh? I ja no parlem, diguéssim, per exemple, del camp de l'urbanisme, la quantitat de vegades, diguéssim, amb què passa això, eh?
Sí, és una pena, és que no... És
però tot això no ve de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, que va dir que no podia haver-hi un predomini del català sobre el castellà, i per tant aquí es va obrir una escletxa, precisament el que havia de servir per garantir que el català feia un pas endavant...
Exacte.
es va girar en contra, va ser un boomerang, i ara tenim les conseqüències d'aquesta sentència.
No, no, això segur. Per algú diem de que la situació que estem avui per avui ve del 2010, de la sentència de l'Estatut, i moltes d'aquestes coses, les d'urbanisme, les d'educació, tot ve de lo mateix. Tot ve de lo mateix.
Sobre el comentari del senyor Caja, que sí. Sant Cugat i aquestes escoles que permeten que els rics tinguin una educació, m'ha dit, trilingüe, algun comentari?
Jo no crec que, mireu, per circumstàncies personals he estat o treballant o tenint contacte amb bastantes escoles de Sant Cugat, i jo no crec que les escoles on paguis més eduquis el nen amb més castellà o menys, vaja. I estic parlant d'escoles, des d'escoles privades molt privades, des d'escoles concertades i escoles públiques. En principi, pel que jo he vist, la gran majoria, i no les he vist totes, però sí que la majoria de les que he vist, tots tenen la immersió lingüística molt clara, i no he vist pas problemes d'això, de nens que no saben, nens i nenes que no sàpiguen el castellà.
No, és que és és així, és normal de que no hi sigui aquest problema. Per això us dic, i quan parlo de mala fe, vull dir, parlo de mala fe amb el sentit de que és una qüestió política, que el que volen és fer mal a la societat. Nosaltres,
no, és que el divertit és això, és que surt, diguéssim, d'una gent que es diu convivència ciutadana, i justament el que creen, diguéssim, és un conflicte de convivència.
Ah, evidentment.
És molt curiós, diguéssim, això.
Sí, i un detall, la nota de premsa que va enviar aquesta entitat, Convivència Cívica Catalana, defensant el bilingüisme, només estava en castellà.
Sí, sí.
Que
està tot dit.
I que me vaig llegir, me vaig rellegir, vaig mirar el correu, dic, no m'equivoqui, perquè clar, i no, estava només en castellà. Ho dic per... és un fet.
Sí, sí, és una mostra de convivència.
Que no és cap problema, que no és cap problema que només s'escrigui en una llengua o en l'altra. Tenim la grandesa de poder dir.
Però clar, el discurs aleshores grinyola.
Sí, sí. No, òbviament és una sort que puguem dominar dues llengües d'aquesta manera. I és més, no sóc un expert ni molt menys, però per estudis que surten de tant en tant, diuen que els territoris on es parlen dues llengües després tenen moltes més facilitats per entendre'n altres, ni que sigui per un tema tan simple com que controlem més sons. En català hi ha la oberta, la tancada, les os, la doble S, vull dir, controlem molts més sons que en aquest cas el castellà no té. I això ho veus a l'hora de parlar, per exemple, l'anglès, que és la tercera llengua per excel·lència. En català, per exemple, el so gener de GG, en castellà no hi és. I, òbviament, això és un punt a favor dels que parlem català, perquè podem tenir una millor pronunciació amb altres llengües. Mm-hmm. Vull dir que el fet de parlar-ne dues i de tenir aquesta riquesa cultural és una cosa fantàstica.
I
com que les dades donen la raó de que el fet de el sistema actual, com deia al principi en Domènec, no està posant en perill el desconeixement d'una d'aquestes dues llengües, el castellà en aquest cas, que és la que es posa en dubte, doncs tirem endavant tal com estem.
Evidentment. I jo ara, mira, ara se m'ha creuat una idea de què és la de la comunitat europea. Caminem tots, tenim tot molt clar que políticament amb la comunitat europea hem de tirar endavant. Per tant, tenim una tercera llengua que se'ns ha d'entrar, és a dir, i es veu claríssimament que serà l'anglès. Però, a veure, si fins ara a la comunitat europea, cada vegada que té una normativa, ho ha de traduir a totes les llengües que parlem, si tots sapiguéssim una de les llengües, és que no tindríem cap problema, igual com ara ens poden enviar un escrit en castellà, en català o en anglès. No necessitaríem la traducció. I això és important, perquè les traduccions d'una llengua a l'altra de vegades es poden ser errònies, sí, i poden ser, vull dir, no ho sé, és que jo crec que si som bilingües i podem ser trilingües, per què ens hem de quedar només amb monolingües?
Molt millor.
Evident.
I el tema de l'anglès, jo crec que es podria fer molt més del que es fa, per exemple, en un camp tan fàcil com el que és el cinema i la televisió.
Evident.
En molts països europeus, si tu veus una pel·lícula sueca, doncs te la passen en suec, i ara poso un exemple que no és l'anglès, i li posen subtítols. Aquí estem molt mal acostumats a no tenir subtítols i a doblar-ho tot. I el fet de veure pel·lícules en anglès, que la majoria de la indústria en aquest cas que ens arriba és en anglès, pel·lícules, sèries, això jo crec que ajudaria molt a que des de petits
a normalitzar,
estiguéssim acostumats a sentir, clar, a sentir clar. Més llengües. Ja no dic l'anglès, que seria la que sentiríem majoritàriament, però més. No passaria res per veure Bola de Drac, en aquest cas, quan nosaltres érem petits, en japonès, amb subtítols en català. I mira, potser sabríem 4 o 5 paraules en japonès, que mai se sap per què et poden servir.
Últimament la televisió sí que té aquesta tendència de ja no traduir, bueno, de deixar la veu original i les notícies, per exemple,
sí.
I traduir-ho a baix ja...
Sí,
això jo crec que comença a ser un bon pas endavant.
Però el gran pas ha de ser, en aquest cas, el cinema i la televisió.
Evidentment, que és el gran consum.
Sí, sense això, Peppa Pig, perquè ho vegin els nens, hauria de ser en l'idioma... Ara no em sembla que Peppa Pig és d'aquí. Però vaja, per posar un exemple, en aquest cas, que deia el japonès, o qualsevol sèrie de dibuixos que vingui dels Estats Units o d'algun país que parli anglès, hauria d'estar tal qual amb subtítols en català o en castellà. Ja veuríem això com toca, perquè s'hauria de regular bé i se'l viuria merder. Però...
Algun comentari més? Canviem de tema, doncs. El fiscal anticorrupció Pedro Orrach prepara l'escrit de l'acusació final del cas Nós i, segons s'ha pogut saber, Orrach demanarà, atenció, 17 anys de presó per a Iñaki Urdangarín i 15 per al seu exsoci Diego Torres, que, per cert, resideix a Sant Cugat. Pel que fa a la infanta, el fiscal sol·licitarà que se'n retiri la imputació, encara que li demanaria 600.000 euros per responsabilitat civil si Urdangarín és condemnat per desviament de fons. També demanarà la desimputació del secretari de les infantes, Carlos García Revenga, mentre que per a l'exministre Jaume Matas, Orrach podria sol·licitar entre 5 i 7 anys. Tot això després del sainet d'aquest cap de setmana en què hem tingut els mitjans de comunicació esperant la declaració de Cristina i la filtració d'aquest vídeo, que ja els mitjans només parlaven de la filtració del vídeo en lloc de centrar-se en la declaració i en el que havia dit. Però vaja, els periodistes a vegades...
Sí, sí. Jo com a periodista, si em permet començar, m'ha semblat una mica grotesc tot el show aquest cap de setmana, que si baixa per la rampa, que si surt, que si quantes vegades diu bon dia, és que... No sé si se n'ha fet un gran massa, jo crec que sí. Òbviament és mediàtic tot plegat, no?, que la filla del rei estigui ficat en aquests merders, però vaja, els mateixos mitjans de comunicació haurien de saber on està el límit, i on està el límit de dedicar gairebé tot un dia i tota una setmana a parlar d'absurditats, com si ha de baixar la rampa o ha d'anar amb cotxe. Vaja, em sembla massa, i més tenint en compte que hi ha problemes al país molt més importants que no si aquesta dona és culpable o no, i si el seu marit s'ha emportat tants diners o tants altres, que òbviament ho és important i mediàtic ho és, però vaja, tenim problemes bastant més importants sobre la taula com per donar el bombo al show aquest que se li ha donat.
Sí, jo crec, sí, una mica que van per aquí els tiros, és a dir, jo per mi ho veig tot com una posada en escena, com un justificar-se del que ja saben que és la sentència. És a dir, el dia que van començar a ser processats o imputats, resulta que ja sabien per anticipat quina havia de ser la sentència. Per tant, tot això és una posada en escena per no ho sé, per intentar de posar les coses al seu lloc. Han tret de mare, sí, la família real és una família, pues, com poden, com legalment, com pot ser una família normal i corrent. Per tant, si tenim en compte això, no té tanta importància de que una infanta o no infanta, sí que la té, perquè ells han de ser precisament els que, és com la dona del César, no deia, Domènec?
Sí, han de donar exemple.
Exacte, han de donar exemple, però una vegada fet això, no té més importància. Si la llei diu que tots som igual davant de la llei, doncs escolta, si és infanta com si no és infanta, és igual, ha d'anar davall del jutge. Però, clar, a mi em dona tot una sensació de posada en escena, sapiguent ja quin serà el final. I el final és que l'Urdangarín, pues, passarà pel tubo i aquí s'ha acabat la història. I com a màxim aniran un pam més enllà i la princesa Cristina aquesta, pues, doncs, renunciarà als drets de no sé què i aquí s'acabarà tot. I, bueno.
El que resulta preocupant és que aquest muntatge, doncs, hagi costat 300.000 euros, que són 50 milions de pessetes, per la quantitat de policia que hi va haver-hi d'haver, que possiblement va ser excessiva, que tampoc hi va anar tanta gent allà a protestar ni a fer manifestacions i d'això, però bueno. Però en tot cas, a veure, això és una cosa que ho estem pagant entre tots, i si estem parlant de que s'han embutxacat diners i que aquests diners els haurien de tornar, i a sobre, diguéssim, nosaltres encara n'hi hem de posar-ne més per protegir-los, arriba un moment que tot plegat és una absurditat total, no, això no té sentit, no? Mm-hmm.
No, no, ho veig així. A més, és un tema que s'esgota ell mateix, vull dir, no té... Vull dir, a mi que em poden explicar que l'han pres, que no l'han pres, que han robat, que no han robat. A mi si em diguessin, mira, escolti, les sentències seran que no hi ha presó, però ha de tornar tots els diners que nosaltres hem detectat. Escolti, jo firmo, eh? A mi no m'interessa que la gent vagi a la presó. A mi el que m'interessa és que tornin el que han robat.
Ja, però en el moment que fas un delicte, òbviament ha d'haver-hi una... No un càstig, perquè segons això les penes són reeducadores, amb la qual el que sigui que ha fet un delicte se l'ha de reeducar, si és que és la infanta, si és que és l'Urdangarín.
Però és que hi hem de reeducar aquest tipus de gent, però... que ha de ser exemplar per nosaltres, sí. M'estimo més que estiguin al carrer i que no tinguin un puto duro. M'entens? Sí. Que és aquesta la sentència, la veritat. Però no, és que els posarem a la presó i no els hi demanarem res. I si els hi demanem, es declararan insolvents i aquí no ha tornat ningú un duro.
Si l'Urdangarín o la princesa declara insolvents, ja, no. Pleguem.
Home, és que ho faran, perquè les seves propietats està claríssim. Només tenen un palauet a Barcelona, tu. Només. Aquí no ha sortit res més.
Ja
ni paradisos fiscals, no preocupis que no tornarà un duro. No tornarà un duro. I escolta, perdona, no és que hagi robat a un tercer. No, m'han robat a mi.
Sí, sí.
M'han robat a mi. Uh-huh. I per això jo no puc passar-ho per alt, això. A mi m'han de tornar els diners, qui sigui, però me'ls han de tornar. A mi, bueno, en fi, no ho sé, estic enfadat.
Es nota, eh?
Sí.
Jo no li donaria més bombo al tema, per el que deia al principi, perquè parlem, ja acabat de judicis avui el tema, doncs parlem d'algun judici sobre preferents, o parlem d'algun judici sobre desnonaments, i per mi té la mateixa, segurament més importància que aquest judici en si.
Exactament.
Home, és molt més important el cas del Belsa que no passi això, no?
Evident.
Esclar, i en canvi...
I no ocupa tantes portades com ocupa això, amb el qual...
No, home, i a veure, i les marranades que s'han fet també han sigut espectaculars, no?
Home, l'última, la de l'avi de 96 anys, que van anar a casa seva. I escolta, i diuen que ells no han fet res mal fet. Escolti, perdoni, vostè va anar a casa seva a buscar una persona que no era ni conscient de lo que estava fent, me cago en
Déu. Si no, que digui que ell no sabia res, ho feia tot la seva dona.
Clar,
a veure si cola.
A veure
si cola.
A veure si és que no hi ha responsables, no n'hi ha.
Per cert, el que no m'ha acabat de quedar clar és si se li va preguntar molt a la infanta sobre la quantitat de diners que li havia deixat el seu pare pel palauet de Pedralbes, que em sembla que va sortir alguna pregunta, però no va acabar de respondre aquella quantitat d'un milió que li havia cedit amablement.
Jo el que he pogut llegir és de que li van caure unes llàgrimes.
Jo no he entrat al detall.
Bueno, i la contesta no hi era, evidentment. El diari va dir que s'havia posat trista i que havia plorat una mica, però la contesta no hi era.
I Miquel Roca el teníem allà, també. Que jo no sé com s'ho fa, perquè escriu a La Vanguardia, defensa la infanta, amplia el seu negoci a Madrid, i com aquest home és un... Quina sort, no?, poder fer tantes coses.
El senyor Roca és molt intel·ligent, es rodeja de bons equips.
Escoltin, a partir de l'abril el preu de la llum variarà cada minut, la factura es calcularà d'acord amb el preu de l'energia en el moment en què la consumim. Ja no es fixarà en subhastes trimestrals i el govern no intervindrà. Indústria assegura que el nou sistema suposarà una rebaixa anual del 3% per al consumidor. Fins ara la factura de la llum està formada de tres variables. La primera, els anomenats peatges, que suposen el 40% del cost, i serveix per pagar des de la xarxa elèctrica fins al deute del sector. La segona, que suposa un 20% de la factura, són els impostos, i la tercera variable és el cost real de l'energia, gairebé el 40% de la factura, que fins ara es fixava mitjançant aquesta subhasta. Finalment, sembla que trobem una solució per a aquestes subhastes després d'aquell increment de l'11% que ens van anunciar, que va quedar en stand-by, i finalment vam tenir un increment que no arribava al 3%. Suposo que no són especialistes en mercat de tarifa elèctrica, però sí que constantment tenim notícies en els mitjans de comunicació sobre el cost de la vida. Per exemple, el de l'energia, el preu de la llum és un dels habituals, i també el preu del transport, que és l'altre que cada dimecres tenim a Sant Cugat una manifestació davant dels ferrocarrils de Generalitat de Catalunya pel cost del transport. És a dir, allò bàsic, allò necessari, incrementa de preu quan veiem que els sous, qui té sou, el té congelat o veu que se li redueix.
Sí, ara, venint amb la moto, recordava, perquè he anat a posar benzina abans de venir, i recordava un article que vaig fer, em sembla, fa un parell d'anys, a principis d'any, que es deia Pobres. I deia això, el que ara comentava en Pep, que si el transport públic puja, que si la llum puja, que si l'aigua puja, que tot puja, i en canvi el sou, que és el que, se suposa que baixa. Hem de consumir tot això, baixa. Amb el qual cada any som més pobres. I això està passant des de segurament el 2008. I no només no canvia, sinó que s'accentua, perquè el transport públic ha seguit pujant, la llum continua, i bé, òbviament, qui ho està patint, doncs, són totes les persones, perquè això no són pujades selectives, sinó que són pujades a la base del consumidor, que després és el que no té calés per anar a comprar, i tot el cercle, perquè clar, si no vas a comprar, llavors tanquen més botigues i tot plegat. I això, per molt que hi hagi gent que diu que hi ha brots verds i tal, no fa la pinta que canviï gaire, i més si es continuen tirant endavant a pujades d'aquest tipus. Si la llum baixa un 3%, doncs mira, fantàstic, a veure si és veritat, jo encantat.
I per què no ho vam fer abans, aquest sistema, per rebaixar la llum un 3%? I vam permetre que hi hagués aquestes subhastes, que és l'altra pregunta, no? Si aquest sistema és millor, representa que ha de servir per estalviar i que no perjudica l'usuari, tot i que ja s'ho té l'Associació de Consumidors corresponent dient que compta amb aquests sistemes que també poden tenir trampa, jo em pregunto per què els polítics no són capaços de trobar aquesta alternativa abans que arribi un moment en què la gent ja exploti i digui que no pot tenir...
Perquè d'aquí, de la llum que paguem, és que jo ho veig així, de la llum que paguem, un 60% són impostos. Impostos, taxes i històries. Ara està amenaçat aquest 60%, per tant han de posar solució. I de moment és la trampa. És dir, a veure, sobre el 40% ens baixarà un 3% aproximadament, que és realment el mercat elèctric, que és el cost de la producció elèctrica. Però el 60%, no, allò queda... Hi ha moltes coses, eh? Des de la connexió, que allò queda fixat per un preu fixo cada mes, des de l'impost de l'electricitat, que allò és un percentatge fixo sobre el consum, vull dir, més l'IVA, poseu-hi l'IVA, que és un 21%, no ho oblidem. Si resulta que estem parlant de pobresa energètica, com és possible que tinguem un IVA d'un 21% amb una cosa tan sensible que la gent està a costa de pagar. És a dir, el que estan defensant és el 60% que toca amb ells. L'altre és mercat, i el mercat ja es regularà. Evidentment, nosaltres podem sortir guanyant un 3%, però noi, veus que estem pagant l'energia nuclear, estem pagant els dèficits que han fet, però no és tot. Després entraria una mica amb tu. És que resulta que aquest preu de llum, aquest preu d'electricitat, es traspassa a la indústria. I la indústria es veuen obligats a planificar la producció en funció d'estalviar electricitat, perquè ja no la poden pagar. A veure, si hem de crear llocs de treball, com és possible que toquem una cosa tan sensible? Jo ho compararia de seguit amb fa uns anys enrere, que quan tocaven els preus de les benzines, aquí es desmuntava tot. És que amb l'electricitat passarà igual.
Està passant.
I jo crec que potser el per què no es toca els impostos i la resposta al per què això no ho havíem pensat abans és segurament perquè les companyies elèctriques, si tu mires els consells assessors i d'administració, doncs hi trobaràs algunes persones que abans havien tingut algun càrrec polític aquí, segurament tenen el telèfon d'algun ministre.
Ai, mare.
Llavors, digue'm mal pensat, però potser això té alguna cosa a veure amb el fet de que els impostos i
els
que això només es toqui quan realment l'alarma és del nivell que és, doncs no s'hagi tocat abans.
Exacte.
Digue'm mal pensat.
Algú? No, evidentment.
Mira, a Red Eléctrica d'Espanya, Miguel Boyer. A Endesa, Aznar, Roca, David Madí, a Pedro Solves el tenim a Enel, vaja, Ángel Aceves Iberdrola, Felipe González, fins ara el teníem a Gas Natural, però va marxar perquè deia que s'avorria, cobrava 130.000 euros, em sembla, l'any.
Sí,
Acciona Pío Cabanillas, Javier Solana, vaja, Josep Borrell, a Bengoa, vaja, vull dir que els tenim repartits a...
Per això,
aquest mapa potser ha variat una mica, darrerament, però vaja, que corre per la xarxa, és del periòdico aquest que he consultat ara, vull dir que no és això d'algú.
Sí.
Domènec, algun comentari sobre la llum i el transport?
No, bàsicament és que les companyies elèctriques han fet trampa, no? És a dir, en el moment en què es produeix la liberalització elèctrica, representa de que l'operador central va posant centrals elèctriques o generadores, diguéssim, en marxa en funció de l'oferta de preu, cada qual, diguéssim, cada central ofereix un preu l'electricitat, no? Doncs comença per la més barata i va posant centrals en marxa fins que arriba a la potència que necessita, diguéssim, aquell moment. Aleshores, quin ha de ser el preu de l'electricitat d'aquell dia si ha començat per un preu que és més barat i ha acabat per un que és més car? Doncs, lògicament, hauria de ser el preu mig. Doncs no, era el preu més alt.
Molt bé.
Clar, aquest és la gran qüestió. Ara, quan el que s'està parlant és de què serà el preu mig. I aquest preu mig ens aportarà aquest abarateiment. Per cert, això vol dir que fins a aquest moment hi ha hagut una sèrie d'empreses elèctriques doncs, que, a veure, que s'han posat la barba d'hort. Tu has sentit a parlar mai d'alguna empresa elèctrica que estigui en fallida?
No se'n senten gaire.
O que tingui problemes, a més, o que no doni dividends en els seus accionistes. I llavors es parla del gran deute elèctric i no sé què, però no, escolti, és que hi ha coses que no funcionen, eh? Vull dir que no.
I canviant de tema, ja que hem tocat el transport...
Sí, l'he col·locat aquí, eh? Perquè no, sabia que...
Com que és un tema més local i aquest, òbviament, tant. La llum és tan local com universal perquè vull dir, tots hem d'encendre la llum en algun moment o posar els aliments a la nevera. Però el transport, que sí que ens toca Sant Cugat bastant amb el tema de la zona 2, amb aquestes pujades es provoca l'efecte contrari de desincentivar el transport públic. A mi em sap molt de greu, a mi em surt molt més barat anar amb la moto a Barcelona, anar i tornar de Barcelona amb T10 de dues zones, ja dic amb T10 i no amb bitllet senzill, són 4 euros i poc. En canvi, amb 4 euros i poc gairebé omple el dipòsit de la moto. A mi em sap molt de greu, però si jo mira la meva butxaca vaig amb moto, i em sap molt de greu pel medi ambient, i per Collserola. Però, lamentablement, com que tot el que dèiem abans, de que anem sent més pobres a poc a poc, a mi si no... O sigui, si el transport públic, que s'ha d'incentivar justament per desincentivar el privat, si això no, aquest efecte no s'aconsegueix, el que provocaran és que la gent que tingui sort de tenir un cotxe o una moto acabi anant amb cotxe o moto senzillament perquè és més barat. I això és molt fort.
Sí, el que passa és que tampoc no pot ser que el transport públic... A veure, diguéssim que sigui més car o més barat vol dir que té més subvenció o que té menys subvenció. Aquesta és la realitat.
Però per això es diu públic.
Sí, però diguéssim hem de tenir clar que tot el que poses en el transport públic ho estàs traient d'una altra banda.
Com qualsevol govern, sí. Òbviament, ha de fer un estudi on posa els diners i on els deixa de treure. Però
llavors després ens queixarem de no sé què de l'ensenyament o de no sé què de la sanitat, perquè, diguéssim, ha millorat la targeta T10. Vull dir que aquestes coses també les hem de tenir clares.
Sí. Ara paguem un 45%. Quan nosaltres comprem un bitllet del cost total, els usuaris estan aportant un 45%. Ara, amb l'entrevista que va haver-hi l'alcaldessa la setmana passada, fa 15 dies aquí a cuba.cat, ella deia que s'havia gestionat malament Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que en el seu moment no es va explicar bé a la ciutadania que estàvem només aportant el 40-45%, que s'hauria d'haver aprofitat l'època de bonança per intentar-ho arreglar. I jo em pregunto si els ciutadans hem d'assumir la mala gestió que van fer els polítics en el seu moment, que és l'article que publicava el Víctor Alexandre a cuba.cat divendres, dient: si els polítics ho han fet malament, ara hem de ser nosaltres els ciutadans que assumim la factura d'aquells que irresponsablement van gestionar aquest servei públic? Pregunto.
Sí, però ja saps que els polítics, diguéssim, més enllà del vot, representa que no hi ha cap manera de que tinguin una represàlia, no? De que, en fi, ho fan malament. I?
No, sí.
Molt bé, gràcies a Déu. En fi, fins la propera, ja està. I a la propera, a més, tornen a sortir escollits, amb el qual dius, bueno, devem ser masoquistes, no? Perquè, esclar... Sí.
No, és qüestió de que moltes vegades aquestes coses no es fan públiques i no ens n'entenem, i ens n'entenem quan realment ens perjudiquen, no? Sí. I aleshores és quan busques la informació i et vas trobant tota la patraculada que dius amb lo del rebut de la llum. No, la veritat és que poca preocupació em donava, més enllà de que s'apujava o no s'apujava, però clar, arribar a la conclusió de que un 40% de la llum, tot això ha sigut informació posterior, però jo no era conscient de que no, jo, en fi, que el 60% eren taxes indirectes sobre la llum, que això també ens va passar amb l'aigua, que ens donem compte de que l'aigua és una proporció tan baixeta que resulta que tot el que més són taxes, i em vas dient, bueno, i aquí què passa, aquí les taxes són gratis o què, o és que no es paguen, no?
El que passa és que, diguéssim, hi ha alguns aspectes que s'haurien de tenir en compte, que és com ara, diguéssim, el tema de la red elèctrica, no? Clar, en red elèctrica, a veure, tu tens un centre generador i després tens un centre de costum, de, sí, de consum, i per, sí, tant hi ha d'haver-hi algú que porti l'electricitat d'una banda a l'altra.
Sí.
Clar, això resulta que no ho poden fer les mateixes empreses, sinó que ho ha de fer una tercera empresa, que és l'empresa aquesta que se'n diu Red Elèctrica Espanyola. I red elèctrica, abans no, abans ho feia cada empresa. FECSA tenia les seves línies, Endesa tenia les seves línies, vull dir, cada qual tenia les seves, Ener o el que fos, diguéssim, cada qual tenia les seves. En canvi, ara no, ara aquestes grans línies totes són de red elèctrica. Si red elèctrica fos una empresa nacional, fos una empresa nacionalitzada, s'entendria, però no, és una empresa que cotitza bolsa.
Aquí ja està. Clar. Que quan van privatitzar el sector...
A França no passa això,
Evident. I aquí tampoc havia d'haver passat, vale, perquè quan van dir que privatitzaven i liberalitzaven el sector, resulta que Red Elèctrica era una empresa estatal.
Sí, sí, era una empresa estatal. Escolti, una empresa estatal que la va liberalitzar el senyor Aznar.
Exactament.
Liberalitzar o privatitzar? És que jo crec que quan es fan servir les paraules ens confonen.
Liberalitzar
perquè...
era el sector.
Sí, a veure, diguéssim, és un procés de liberalització, que en aquest procés de liberalització el que vol dir és que hi ha tota una sèrie d'empreses que són nacionals que passen a ser privades.
D'uns quants amics.
D'uns quants amics que són els que les compren, diguéssim, a bon preu.
Aquest és el problema, perquè se'ns va dir que quan es privatitzaven aquestes empreses era perquè es liberalitzaria el sector, entrarien més privats i la competència donaria millor servei i millors preus. Sí, i ni una cosa ni l'altra.
Red Elèctrica no té competència.
No, però per això ho dic. És a dir, que quan diuen liberalitzem el sector...
Què vol dir que s'ha liberalitzat?
Quan diuen liberalitzar el sector, enganyen. És a dir, és un engany.
Passar monopoli a mans privades.
Fixa't que el que sí que té, diguéssim, sentit és això que jo t'explicava abans de les centrals elèctriques, no? Les centrals productores, perquè cada qual ofereix el seu preu. I, per tant, aquelles que tinguin un cost més elevat seran les que funcionaran menys durant tot l'any. I, per tant, si volen funcionar i volen guanyar diners amb aquella inversió que han fet en allà, s'hauran d'espavilar per baixar costos. Però, red elèctrica, home, si la red elèctrica té un monopoli, llavors, per què ha de millorar?
Sí, 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 sí. Sí, sí. I és que és això, és que ens, ho van dir-ho, no, liberalitzem tot el sector elèctric i resulta que l'Estat es reservarà el dret a través de red elèctrica i això serà a mans de l'Estat. Sí, mira, ja no queda res. Vull dir que si red elèctrica fa fallida, posem moltes pometes, aquí ens quedem sense llum i no passa res.
Tenc jo que no farà fallida.
Algun comentari més? No? Doncs escolti, ho deixarem aquí, en tot cas podrem mantenir o guardar algunes factures de la llum i anirem veient si aquests 3 euros de diferència que ens han promès. Jordi Mulgó, Domènec Miquel i Joan Ramon Armades, moltíssimes gràcies, molt bon dia i fins la propera, que vagi bé.
Gràcies,
que vagi bé. Bon dia. Everybody gotta save to yourself, make the coolie on a pono for help the other one. And when you make the coolie on a, you know, pono, it's going, it's like kind of automatic kind of. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do?